Avui amb nosaltres tenim en Marc Riera, d'acord? En Marc Riera, és ell? I ell és realitzador... Cal? En Marc Riera és realitzador audiovisual i músic, d'acord? Ell dirigeix la productora audiovisual, el Coco. Amb aquesta productora ell ha guanyat dos premis internacionals de publicitat es diuen Mofilm de Chicago, d'acord? Paral·lelament, en Marc Riera també forma part de l'equip de visionaris de la marca Olympus, que es dedica a realitzar workshops i masterclasses arreu d'Espanya. D'acord? També al mateix temps és beta tester d'uns productes d'aquesta marca. Paral·lelament, també desenvolupa la seva carrera professional amb el grup de música Doctor Prats, del qual ell és membre fundador, i el seu rol és de cantant i de guitarrista. Pel que fa als seus estudis, en Marc Riera ha estudiat màrqueting i realització audiovisual. Una vegada feta aquesta breu presentació, doncs, té la paraula a Marc Riera.
Bon dia. Se sent bé o què? Sí? Sí, se sent? Doncs primer de tot disculpeu perquè hi ha una mica de problemes tècnics i res, haurem d'escoltar amb uns altaveus Sound Blaster tots els vídeos i tal. Esperem que bueno, mentre vagi llançant vídeos i tal, doncs que estiguem en silenci i escoltant el que d'allò. També demano disculpes perquè no estic acostumat a fer aquest tipus de conferències. Alguna vegada faig workshops i masterclass, però sobretot més a nivell tècnic, que em sento més preparat. I aquesta és una miqueta més generalista. Vosaltres sou estudiants de publicitat, si no m'erro, no? De segon de publicitat. I res, és un món que trobo apassionant. Teniu una facultat molt bonica. Merci per haver-me convidat i de tornar aquí a Girona. I res, explicaré una mica la meva vivència i la meva experiència que he tingut des de que vaig sortir dels estudis. Us explicaré una mica el que vaig estudiar, que va ser una mica caòtic, i què vaig fer després de tot això, a veure com ho vaig gestionar, no? Doncs primerament vaig acabar... Déu-n'hi-do! Primerament vaig acabar els estudis de batxillerat i després vaig començar el somni aquest de voler ser músic i em vaig apuntar, diguéssim, a fer el pla, diguéssim, de superior de música moderna al taller de músics. Vaig estar un any i llavors el meu jo intern em deia que prou de somiar i que havia de fer alguna cosa diferent, i llavors vaig decidir fer un cicle formatiu de grau superior de màrqueting. I això em va obrir bastant la visió, és a dir, mai de la vida hagués pensat que m'hagués aportat tant, no? Ho feia d'alguna manera per trobar feina o per aquella edat, no? Que deies, ostres, has d'estudiar alguna cosa que després em procuri un bon futur, i vaig estudiar això una mica així a regañadientes, però al final em vaig adonar que això em va servir moltíssim després per diguéssim, impulsar la meva carrera tal i com he volgut, no? Després vaig acabar això, vaig anar un temps a Londres, vaig poder treballar en una multinacional molt important, el Burger King. I després, quan vaig tornar d'aquesta experiència de vull dir, fer servir molt bé la fregidora dels Burger Kings, molt bé, i després quan vaig tornar vaig decidir muntar un estudi de so. Tenia, diguéssim, alguns conceptes que havia anat adquirint per la meva part, diguéssim, per la meva banda, per internet, i llavors vaig muntar un estudi de so a Sant Cugat, i va haver-hi el punt que només venien grups de veneres, el qual m'ho vaig passar molt bé i va ser molt bonic, però clar, al final era una rutina molt constant i bueno, la cosa tampoc acabava d'anar bé del tot, i al final doncs vaig decidir, escolta'm, vaig a replantejar-me un altre cop a veure com vull enfocar-ho. I una mica agafant la dinàmica del màrqueting, tenia moltíssima curiositat pel món de la ficció, el món audiovisual, i després vaig decidir estudiar un altre cicle superior que es diu, bueno, que és realització audiovisual, allà mateix a Terrassa, que jo soc de Terrassa, i realment doncs també això va ser una porta, diguéssim, a un nou univers que em va encantar, no? I que vaig poder descobrir i expressar-me d'una manera molt, molt diferent, no? I llavors també paral·lelament continuar amb la música, no? D'una manera més amateur. I llavors això, doncs el cicle formatiu aquest em va obrir aquestes portes, vaig poder descobrir un nou món, i llavors a partir d'aquí va venir la bogeria, no? Vaig començar a treballar a una televisió, la Televisió del Vallès, i després va venir aquesta bogeria de dir, hosti, vull muntar una productora, no? I això és aquell somni, no? De dir, hosti, doncs va, muntem una web, agafem un nom i tal. I però clar, això és difícil, no? Però bueno, vam decidir, mira, comencem, muntem una web i anem penjant projectes que anem tenint. tenint i ja està, ens presentem a concursos, intentem fer vídeos que es puguin compartir, etc, etc, i al final aquesta bogeria doncs va esdevenir en que d'això ja fa 4 anys i actualment doncs a la productora som 3 persones i ara segurament vindrà un quart, vull dir que la cosa va tirant moltíssim i que no us vull fer una xerrada motivacional, però que sí que us vull transmetre que quan es decideix fortament de fer una cosa, doncs que les coses acaben sortint, si es treballa molt fort, no? I llavors doncs, volia explicar-vos primer de tot la nostra història. Vam començar amb un spot, vosaltres que estudieu publicitat, nosaltres estem molt encarats en el món de la publicitat, per tant m'encanta, parlem el mateix llenguatge. I primer de tot doncs, ens vam presentar en un concurs que vam tenir, doncs no ens ho podíem creure, el vam guanyar. No? I era un concurs internacional de publicitat que es feia a Chicago, que es diu Mofilm, encara el fan. I res, doncs ens van donar un briefing, el primer briefing era per una marca de beguda energètica tipus Red Bull, però que es deia Boost, i el briefing doncs, el que contemplava era doncs, fer un spot amb un target d'uns 16, uns 24 anys i que la beguda energètica sigui, diguéssim, el desencadenant de la història, és a dir, tu havies de crear una trama i llavors la trama es desenvolupava, el punt d'inflexió es reproduïa quan els personatges bevien aquesta beguda i al final doncs catarsis total. A veure què us sembla. Abans que això, perdoneu, us passo un show reel dels treballs que hem anat fent durant aquests anys per una mica de presentació. Doncs això és una mica el que hem estat fent fins al 2016 de la productora del Coco. Ja us ensenyo, diguéssim, dels projectes que ens van servir com per començar a entrar en el món professional. Aquest que us explicava de la beguda energètica.
Sonidos.
Doncs una mica l'objectiu del vídeo aquest eren dos personatges que diguéssim els seus dissabtes, en comptes d'anar a visitar una ciutat, experimentaven com sonava aquesta ciutat, no? I llavors el desenvolupament final, no? La catarsi del vídeo acabava amb quan ells al final del dia anaven a una discoteca de la ciutat aquesta en qüestió i mostraven doncs un remix de com sonava la seva pròpia ciutat, no? Ara us passaré el primer que vam guanyar, que el vam guanyar dues vegades, que també és molt en referència amb la música, per això el nostre, diguéssim, leitmotiv de l'empresa ha estat sempre mesclar aquestes dues coses, la música i l'audiovisual. Doncs aquest és havíem de fer un anunci per la marca Diners Club, que és una espècie de targeta de crèdit d'Estats Units. I llavors la idea, el briefing, era construir, diguéssim, un fals documental en el qual un seguit de persones s'unien per fer alguna cosa, diguéssim, que només la podíem fer junts i no, diguéssim, separats, no? I que d'alguna forma contínua doncs anéssim quedant. I llavors ens vam inventar el Without Club, que era un club que es feia com una espècie de jam session, però tocant, diguéssim, tot d'instruments que es trobessin allà mateix en el bar. No existeix, evidentment, el club aquest. Jo el que dic normalment en els workshops que vaig fent, sempre faig una petita introducció i explico que estem en l'era del play, no? És a dir, el contingut a dia d'avui pràcticament el consumim a nivell audiovisual o una gran part o una gran majoria de contingut que consumim és, diguéssim, a nivell d'audiovisual, no? Això ja s'ha quedat inclús obsolet, perquè amb la reproducció automàtica d'Instagram i de Facebook doncs ja directament no cal ni fer play, és a dir, tu vas baixant i et vas trobant una mica tots els vídeos i no parem de consumir i consumir i consumir. Llavors és aquella cosa, no? de dir moltes vegades parlo amb gent i em diu és que el món audiovisual està morint perquè les televisions cada cop estan pitjor, cada cop hi ha menys diners per la producció, etc. Però en realitat no, en realitat està canviant el mitjà. La manera d'expressar-se és clarament audiovisual, has d'entendre com comunicar-te, has d'entendre totes les claus per poder comunicar bé un concepte, un producte, una idea, però realment no està morint l'audiovisual. El que sí que està morint són els mitjans de comunicació tradicionals o si més no, diguéssim, estan decreixent d'alguna manera, no? Per tant, doncs, jo sempre faig aquesta primera idea, no? De l'era del play, que ara et trobes, per exemple, un podcast d'àudio i costa escoltar-te'l, et trobes un text llarg i costa llegir tot el contingut i, per tant, tu, per mostrar-te, per donar a conèixer qualsevol producte, doncs una forma molt habitual en aquests temps doncs és el trianglet del play. Bé, i paral·lelament també us explicaré els inicis que vam tenir amb Doctor Prats, que és un grup de música. No sé si algú de vosaltres ha anat a veure Doctor Prats alguna vegada, un concert o... Doncs bé, és un grup de música que ara mateix fem 2 anys de vida, som encara molt joves, però és curiós els seus inicis perquè és un grup que no va començar amb la intenció de ser un grup normal, sinó que va començar amb la intenció d'ajuntar aquestes dues passions, de l'audiovisual i de la música. Per tant, jo mateix i diversos companys doncs, ens feia moltíssima gràcia unir-nos i començar a fer vídeos per la xarxa i d'aquesta manera construir cançons, cançons pròpies i que fos un grup que estigués només a les xarxes i que no sortís en directe. El que passa que després van haver-hi molts factors, o sigui, van haver-hi moltes peticions d'empreses de management i al final vam decidir de tirar-ho endavant i al final s'ha convertit en un grup normal, diguéssim. Us ensenyo el primer vídeo de fa molt de temps, és molt abans de pensar en Doctor Prats, però va ser una mica la clau perquè ens motivéssim a tirar endavant aquest projecte. Doncs aquest vídeo el vam fer fa potser 4 anys, una cosa així, i va ser, o sigui, mai haguéssim imaginat, diguéssim, la repercussió que va tenir per nosaltres, no? per la nostra empresa, per tirar endavant moltíssimes coses. Per començar, és un gran dia, no, avui, per demostrar això, vull dir que ahir va ser real, no, el d'ahir? Sí, no? Doncs res, no, és que a vegades... Avui m'he llevat i he pensat, hòstia, he tingut un somni, però no. Just després de llançar aquest vídeo em van trucar de tots els mitjans de comunicació, em va trucar el Barça, em van trucar els d'Estrella, els d'Estrella em van regalar 500 birres, vam estar un any per veure'ns les totes. I a partir d'aquí vam aconseguir fer molts contactes, sobretot per exemple amb Estrella, que vam anar a fer un parell de reunions, que ens van, diguéssim, també obrir les portes en alguns socis que hem pogut treballar més endavant. Amb els mitjans de comunicació també hem tingut un primer acostament, no? Vull dir que imagineu-vos la parida, no? de fer una cosa com aquesta, és el que pot arribar a comportar i que va ser totalment inesperat, no? Hi ha una anècdota que sempre explico, que és que es va fer el rodatge en 2 dies, és a dir, no és tan simple com sembla, perquè primerament això estava programat en un dissabte, me'n recordo, vam comprar totes les birres, tal, vaig convidar un amic també perquè m'ajudés a fer tot el muntatge, i vam agafar tal borratxera aquell dia que vam haver de fer el dia següent, és a dir, perquè clar, anàvem com buidant les Estrelles i tal, i al final va ser bogeria màxima. I també l'altra anècdota és quan va arribar el paler de 500 birres a casa, no? Bueno, a l'oficina en aquest cas, que vam muntar un tro, no? O sigui, un tro, no? Saps? I ens assentàvem allà i bueno, era exquisit. Doncs, aquest va ser una mica el que va motivar a que després tiréssim endavant, perquè clar, aquest cert èxit que va tenir a les xarxes, doncs després va dir, hòstia, doncs podíem fer una altra cançó, i si ara en comptes de fer-ho jo sol, doncs ens reunim 2 més o 3 més i tal, i llavors vam dir, i si ens posem un nom? I dèiem, doncs va, vinga. Llavors ens vam inventar aquest nom de Doctor Prats, que és un redoble de bateria lingüístic, no? És el tutuprà, Doctor Prats, tu, que truco per comprar betum, bueno, totes aquestes coses. I llavors a partir d'aquí vam decidir, doncs, engegar el projecte amb un vídeo que, quan ja teníem la banda consolidada, vam decidir fer un vídeo en el qual, agafant el stop motion aquest de vídeo, doncs, fer que la gent del carrer, que no sap tocar instruments, doncs, aconsegueixi formar una cançó, una de les nostres cançons que teníem. És difícil d'explicar, però ara ho veureu. Thank you. Doncs heu conegut algú, no? Està bé per això, vull dir que ja ha tingut el nen i també vinc aquí a explicar això, que com ha anat tot. No, no. Doncs vam començar amb aquest vídeo. Aquest va ser el primer vídeo que vam llançar a les xarxes i realment doncs, l'impacte va ser molt, molt, molt positiu, no? També totalment inesperat. No? I realment doncs, això també ens va motivar a seguir endavant i anar diguéssim, fent més vídeos d'aquests. El problema va ser que, com que també doncs, ja vam fitxar per una empresa de management, etc., doncs llavors ja vam tenir el temps, o sigui, vam tenir un temps molt més reduït per poder fer coses d'aquestes, i llavors ja vam començar a preparar un directe normal i corrent com qualsevol grup. No? Però sempre hem tingut clar que malgrat jo personalment venia del món del vídeo, doncs teníem molt clar que el tema de l'estètica, de la imatge, dels conceptes havia de quedar superclar. Llavors ens anàvem inventant conceptes concrets perquè d'alguna manera es fos recordable, no, el grup. Ens vam inventar un bigoti groc, que bé, ara ho miro amb la distància tampoc és que fos la gran cosa, però teníem com aquest logotip de bigoti groc que era com d'alguna manera el doctor Prats, no, la personificació d'aquest doctor Prats, i també utilitzàvem tècniques com a Twitter, quan et donaves d'alta t'agafàvem la foto de perfil, o sigui una màquina agafava la foto de perfil i col·locava el bigoti i dèiem, mira, amb aquest bigoti quedes força bé i tal. No va tenir molt d'èxit, vull dir que però va bé fer-ho per anar-se'n adonant de les coses, no? I el que sí que hem anat seguint fent és inventar conceptes que són xorres però que són com molt, molt nostres, no? O són molt de la marca, que és, per exemple, doncs vam començar amb el concepte de la festa fusió, no? Que és com la paròdia de l'estil. És a dir, fem un estil festiu, però aquí pot entrar qualsevol tipus d'estil. No? Llavors tenim la festa fusió o festa fan, no? Que era el hashtag de festa fan. Però bé, hem anat millorant també en aquest sentit. I llavors d'alguna manera hem tingut molt clar que cada post, cada vídeo, cada fotografia que anàvem penjant doncs, tingués un contingut molt potent i que tingués interès. No? Perquè sí que és veritat que en el món del màrqueting hi han moltes coses que es diuen, no? De dir, ostres, si segueixes uns patrons concrets, si penges les coses a tal hora, si utilitzes tal publicitat, si et gastes tants diners a fer això o això o altre, doncs evidentment pots aconseguir arribar al teu target de gent concret. Però si estàs, diguéssim, oferint un producte que no té cap tipus d'interès, doncs veus que allò no té engagement, diguéssim. A nosaltres ens passa moltes vegades, no? Que fem post i seguim les mateixes estratègies, però hi ha coses que funcionen i hi ha coses que no. Llavors, d'alguna manera fem una valoració de què ha generat més interès, no? Llavors, el primer que ens vam inventar va ser en els concerts fer una cosa que es deia la foto postureig, no? Que utilitzàvem per Instagram, i llavors el que fèiem era fer una foto a cada concert. En el concert el que fèiem era parar, i llavors explicàvem a la gent, mira, ara farem una foto que serà com, així com molt espectacular, no? Un pujarà sobre de l'altre, i llavors vosaltres heu de fer com cara de, no? Com super preparat, no? O sigui, cara de dir, hosti, què està passant això? Quan la penya ho vegi dirà, hosti, jo m'he perdut això. I llavors doncs, els dèiem a la gent, i això el que feia era que quan penjàvem aquestes fotografies en l'Instagram o a Facebook, la gent deia, hòstia, què ha passat aquí, no? O sigui, quina brutalitat, que uns pugen sobre els altres, tal. Bueno, aquest és un dels exemples, no? I la gent que havia vingut al concert també tenia interès de veure com havia quedat, no? Per tant, era com un win-win. Això és interessant també perquè la gent volia saber veure com es veia des d'altra banda, no? Llavors ho mirava. I aquesta va ser l'evolució, que va ser fer una mica el mateix, però utilitzant uns cartells amb un missatge en el qual, quan tu estàs de públic, no veus el que posava. Llavors nosaltres dèiem, mira, ara mateix tenim un missatge d'amor per a vosaltres i el que farem serà fer una retrofoto en el qual vosaltres no podeu veure el missatge que hi ha, a no ser que entreu ara mateix a Instagram, que ja està penjada la foto. Per tant, la gent entrava i d'alguna manera, doncs, si li havia agradat el concert i li havia agradat el grup, doncs ja doncs, ens seguia i això funcionava molt bé. Ja dic, si no li agrada el concert, doncs, evidentment no. Això el que dic sempre, no? És a dir, tu pots anar a un concert, et pot agradar molt la música que fan, però a vegades el dia següent ja continues la teva vida i ja està. Però si tens un ganxo que et fa, diguéssim, recordar, doncs és molt millor. També en aquest cas vam fer veure que vam trobar un Pikachu, no? Això va ser a l'acampada jove i va ser just quan van començar tota la bogeria aquesta del Pokémon Go. Doncs el que vam fer va ser, en un moment determinat del concert, el trompetista i el trombonista van fer una foto amb el mòbil i llavors vam fer el muntatge de com si haguéssim trobat el Pikachu. Llavors vam posar el hashtag de l'acampada jove i van tenir un fotimer i mig de comentaris dient però ja heu trobat el Pikachu, si és impossible. Perquè aleshores era complicat trobar Pikachus, no? M'agrada moltíssim el hòstia, perdoneu que vaig i vinc, però m'agrada moltíssim el concepte de la improvisació, no? De la improvisació planificada. Moltes vegades hi ha vídeos que funcionen molt bé perquè són molt frescos i dona com la sensació de que estan fets una mica allà mateix i ho han improvisat i tenen, diguéssim, aquesta característica. Però quan ho fas d'aquesta manera sense pensar i ho improvises, surt fatal. Per tant, tot costa, no? O sigui, i en el nostre cas moltes vegades anem penjant vídeos que semblen improvisats però que tenim algunes paraules clau, alguns enllaços amb el qual al final sembla que estigui fet improvisat però ho hem pactat molt en l'inici. Us faig un resum d'alguns dels vídeos que hem anat penjant. Una mica quan parlem de tirar un vídeo, de tirar una imatge, de tirar una fotografia, de qualsevol cosa, doncs sempre parlo de la creació del concepte, no? De destinar temps a això. Jo personalment, com que treballo més, diguéssim, la part audiovisual de vídeos, doncs sempre ho enfoco en aquest terreny, no? I en el cas, doncs, de fer un vídeo es necessita moltíssima planificació, és a dir, que moltes vegades el resultat final no sembla tot el que ha costat fer prèviament, no? I per tant, sempre és millor, per exemple, quan s'ha d'anar a un rodatge, doncs, haver passat, diguéssim, el 50% mínim del temps que destines a tot el projecte a la planificació, no? I això segurament també es pot passar a altres àmbits, no? En el meu cas he après que planificant al final guanyo temps i al final les coses surten molt millor. I costa moltíssim perquè quan et poses amb el paper en blanc doncs tot costa molt i tal, però jo recomano que en qualsevol projecte es destini un 50% mínim a planificar. El que deia de la improvisació planificada. El vídeo de la xarxa. És que m'encanta el meme aquest. Doncs el tema del vídeo a la xarxa és el que explicava una mica abans, no? La era aquesta del Play, de treballar moltíssim el vídeo, no sé si des de publicitat feu alguna assignatura o... Sí, feu... Doncs realment, bueno, és que jo hagués tingut, m'hagués agradat moltíssim tenir aquesta oportunitat de fer publicitat, si a més a més feu aquestes coses, perquè realment quan sortiu d'aquí tindreu l'oportunitat de viure, jo crec que una professió que us agradava moltíssim. I més ara, més en aquests temps que corren, no? que tot va tan ràpid i que pots anar investigant i que hi ha mil vessants a internet. No? El tema del màrqueting online, què s'ha de fer perquè un vídeo tingui èxit? Algú té alguna idea? Bueno, jo tampoc, perquè si no estaria forrat, no? Plantejar-se si Facebook o YouTube, no? O sigui, què fem quan fem un vídeo? El pengem a Facebook o el pengem a YouTube? Què creieu vosaltres? Algun voluntari? A tots dos? És una bona... Qui ha sigut? Molt bé. Sí, és una bona opció. Penjar-ho, és a dir, l'opció de penjar-ho tots dos és bona, però després com explotem, quina de les dues xarxes explotem més, no? És a dir, està molt bé que estiguin a les dues bandes, però quan diguéssim hem de dir, doncs vinga, va, anem a fer tot el push possible, què agafem, YouTube o agafem Facebook? Segons la meva opinió, depèn moltíssim, no? YouTube, per exemple, té una qualitat una miqueta millor, perquè Facebook necessita reproduir molts vídeos en un mur, diguéssim. Però YouTube, el bo que té és que es queda allà, no? És a dir, tu tens una direcció física i és molt més fàcil de recuperar. Facebook ara ho està començant a fer, però és molt més complicat i molt més complex a l'hora de buscar. És bàsicament perquè YouTube utilitza el cercador de Google, que és molt més potent que el que tenen ara mateix Facebook a les seves mans. Però per què és bo Facebook? Facebook és bo perquè la diferència entre Facebook i Google, una mica Facebook està guanyant la partida a Google, perquè quan hem de fer publicitat, quan hem d'ensenyar aquest producte a un target concret o un públic objectiu, Google sap quines búsquedes hem fet nosaltres, però Facebook ho sap tot. Facebook sap quins amics tenim, sap quina família tenim, sap quines aficions, o sigui, sap quin tipus de contingut ens agrada més, quin tipus de contingut ens agrada menys. Vull dir que la informació que té Facebook és molt, molt més gran, però bàsicament perquè tenim perfils molt, molt complets, no? I unes connexions també molt, molt bèsties, no? Una mica es pot saber cadascú una mica com és per el que li surt en el mur, no? A mi, per exemple, personalment em surten moltes coses de música i em surten moltes coses aquestes del tasty, d'això de menjar. Sóc un gran fan, o sigui, em puc passar hores i hores mirant aquests vídeos. I clar, això Facebook ja ho sap, i llavors cada matí em llevo amb coses de bacon i coses així. O sigui que analitzeu vosaltres mateixos quin tipus de mur teniu i veureu quin tipus de persona sigui. Dime qual és tu muro i te diré quin eres, no? Bueno, èxit en un vídeo cada cop és més complicat perquè Facebook prioritza l'interès de les persones, no? El que us deia, si tu tens molt interès pel tasty i pel menjar, doncs rarament et sortiran altres coses que no sigui això. Però coses que hem de tenir molt en compte és l'estructura. Quan plantegeu un vídeo, sobretot que els 15-20 primers segons tingui un ganxo, tingui un interès perquè puguis acabar de veure el vídeo. I això canvia molt, perquè abans quan amb la televisió podien tenir, diguéssim, la màniga més ampla, no? Perquè clar, sabien que l'espectador estaria molta estona, no? Per tant, l'estructura canvia. O sigui, ara l'estructura, saben que un espectador té molt poc temps per mirar el teu vídeo, per mirar el teu contingut, per tant, amb els 10 o 15 primers segons l'has d'enganxar totalment. En el cas de Facebook, inclús és bo afegir titulacions, perquè com que no posa la veu, doncs has de donar una informació que sigui molt, molt bèstia, no? I llavors d'alguna manera t'enganxi, no? a seguir veient el vídeo. El vídeo en si tampoc hauria de durar més de 2 minuts, si és tipus spot i tal, perquè perd l'interès, ja és un contingut que ni es veu. De fet, hi ha dades de YouTube que més de 1:30 ja la gent ja no veu els vídeos, vull dir que imagineu-vos. I també a nivell d'estructura no té res a veure amb la publicitat, però és una anècdota que vaig veure en una conferència d'aquestes del TED, que parlava el fundador de Netflix, no sé si algú d'aquí utilitza Netflix. Doncs ara el paradigma, diguéssim, de fer la ficció de Netflix ha canviat moltíssim. Abans un episodi el feien un dimarts i fins al dimarts següent no feien el següent. Per tant, el que havien de fer és fer un final espectacular perquè et quedessis amb les ganes de veure el següent, i llavors el dimarts següent començava molt molt lent, una mica recordant el que havia passat en l'episodi anterior. I en canvi ara els guionistes han canviat aquest paradigma, és a dir, ara els guionistes, com que hi ha moltes sèries que es disparen totes de cop, és a dir, agafen tota la temporada 13 capítols, doncs han de gestionar molt més tot això, no? Perquè saben que tu pots veure el primer, segon i tercer capítol a la vegada, no? I em va semblar molt 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 interessant, no? I d'alguna manera és com tota la tecnologia i totes les noves tecnologies, doncs ens afecten inclús en el propi guió de les coses que fem, no? El thumbnail, superimportant, sobretot en el YouTube, que és la imatge aquella fixa que surt en el principi, que bueno, és el que el ganxo també perquè vegis aquest vídeo. El posicionament i els tags, no? Que això també cada cop es va perdent més, és a dir, abans havies de posar que és tag de rock, Barcelona, no sé què, music, mediterrani, no sé què. Ara realment cada cop cada cop perd més el valor això, perquè Facebook, Google està aconseguint posicionar les seves coses d'una manera molt més orgànica, i per tant és com difícil fer trampes ja. O sigui, a dia d'avui has de fer una cosa que sigui xula i ja està. I amb el tema de la publicitat igual, és a dir, tu pots fer publicitat a Facebook, pots fer publicitat a Google, però si no té interès, tu pots posar infinits milions de diners en un vídeo i no tindrà cap tipus d'engagement perquè la gent simplement no el veurà. I sobretot, que el vídeo moli molt. O sigui, a dia d'avui és bàsic això, que el vídeo moli molt. Us he deixat aquí el meu mail perquè em feu qualsevol consulta després o qualsevol cosa, si teniu projectes. Hi ha algú d'aquí que tingui algun projecte musical que estigui en algun... Sí? Bueno, un parell. Doncs, si teniu dubtes, si teniu qualsevol cosa, doncs m'ho podeu dir personalment. I llavors també havia deixat ara una mica d'espai per si es genera una mica de debat, on voleu fer alguna pregunta, qüestions, etc. Sí, és a dir, podem treure un disc perquè ho vam gravar amb aquest ordinador d'aquí. Sí, totes les cançons fetes amb l'ordinador, a casa d'una, a casa de l'altra. Clar, és una de les coses que permet la tecnologia, no? Que mica en mica doncs, tenim la capacitat de saber moltíssimes més coses, no? Perquè a internet, vamos, jo ja tinc una edat i vaig viure l'abans d'internet i el després d'internet, i recordo que per aprendre a tocar la guitarra ens passàvem les fotocòpies i era una bogeria, fotocòpies a 100 pessetes, no? I en canvi ara doncs ho tens tot a l'abast, no? I sí, i en el cas del primer disc doncs va ser cost zero, perquè anava jo amb el portàtil a la casa de cada músic, no? I anàvem gravant totes les pistes per separat, i sí. Una mica de tot, és a dir, pot ser aquesta improvisació en l'assaig, no? De dir, ostres, doncs mira, podríem fer això, tal, una mica de brainstorming, i també és molt important fer directes, perquè quan fas el directe llavors te'n dones compte que hi ha parts que tu pensaves que, hosti, això ho petarà infinit, i la gent està així, i dius, vale, doncs no. O coses que no t'esperaves i que després doncs val la pena valorar-ho, no? Sobretot l'interessant és valorar-ho, gravar-se en vídeo, veure les reaccions, ser molt crític amb tu mateix, moltíssim, i sempre posar-ho tot en qüestió i posar-ho tot en dubte. Sí. Què més? No hi ha més dubtes? Hòstia. Hòstia, en sentit, diguéssim, de... Home, anècdotes n'hi ha moltíssimes, no? No sé si seria coherent dir-ho aquí en una universitat. No sé, ara tampoc se m'ha acudit de res així. No, sí, és que estic pensant, però... No, vull dir, l'alcohol és molt dur, l'alcohol, llavors a vegades arriben hores que dius, bueno... És molt diferent el tractament d'una cançó que d'una idea per un vídeo, per exemple, en aquest cas. La idea d'un vídeo és molt interessant dir, escolta'm, per aquests 3 mesos que venen, per aquest trimestre, podríem dir, doncs hauríem de llançar un vídeo, o n'hauríem de llançar dos. I llavors a partir d'aquí doncs, començar a fer pluja d'idees, començar a dir, ostres, i si fèiem això? No, això no es pot fer. I si això? Hosti, això és una fricada. I anar dient fins que al final en trobem una idea inicial, i llavors a partir d'aquí desenvolupar-la, no? O bàsicament un personatge, un músic, doncs ja la pot tenir i desenvolupar-la ell i dir, escolta, mira, això és brutal. I en tema de lletres doncs, és molt diferent, o sigui, la lletra sí que les fa la persona que fa el tema i llavors ja és com molt més personal, no? Llavors ell, almenys fins ara, la fa ell i l'acaba ell i la posa en comú per si hi ha qualsevol cosa així boja, no? Però... De la Marató, no? Doncs ens van proposar des de TV3, ens van proposar que penséssim algunes versions per fer i res, anàvem, bueno, vam estar mirant moltíssimes opcions i aquesta era una de les opcions que teníem de buscar per Spotify, de veure què podia ser interessant de que podia quedar xulo amb el nostre estil i a la vegada que sigui conegut, no? I que sigui més o menys actual. Sí que teníem la premissa de que fos una cançó més animada, perquè la Marató del disc sempre és super trist, ja, que dius, hosti, ja vull dir, estan malalts i sobre encara... Doncs una mica com d'esperança i en aquest cas doncs, de fet TV3 va escollir la que va ser més difícil de portar a terme perquè és una cançó que tenia com 17 productores que tenia els drets i van haver de trucar i de fer tot un procés per aconseguir tots els drets que tela, no? Però els permisos, vamos. Digue'm. Pel Canet Rock? Sí, serà brutal. No, ara mateix aquesta nova temporada estem preparant un nou espectacle i per tant en el Canet serà, diguéssim, aquest nou espectacle. El Canet concretament és un show una miqueta més curt del normal, perquè són 50 minuts i per tant allò està super concentrat i molarà molt. Sí. Gràcies.